Manuel Delgado, bona nit.
Hola, bona nit, Ramon. Bona nit, senyor Vázquez Montalbán.
Oi que em disculparà la franquesa, però em correspon per tocar fer la guitza. Anem a parlar, diguem-ne, amb sinceritat. És vostè gros, cal i comunista. Ha pres alguna mesura entorn a aquest look? Perquè vostè segurament no el deixa ni entrar segons quins llocs.
A mi una vegada el diari Liberación em va consultar que per què vaig començar a escriure i va fer una enquesta mundial de 300 escriptors. Jo li vaig contestar perquè volia ser alt, ric i ros. I gràcies a escriure he aconseguit ser alt, ric i ros. Un ric no gaire, però una miqueta més del que era, sí. Per tant, jo no tinc consciència de que sigués només les tres notes que vostè ha dit.
No, i a més jo li puc garantir que no hi ha res com canviar. Jo, per exemple, no sóc ni gros, ni calb, ni comunista. Per tant, l'èxit està garantit en cas de que...
Només que l'he vist ja he arribat a aquest acord.
Escolti, vostè recorda quina marca de llet prenia de petit?
La llet del costat de casa, d'una lleteria que estava al costat. No sé quin nom... Suposo que es podria dir Petit Bo, perquè em sembla que el propietari de l'herència es deia Petit Bo i un fill seu em sembla que va ser després amb el temps professor de Facultat d'Econòmiques.
Però ja miraven la data de caducitat?
Llavors no hi havia dates. L'única data de caducitat de la meva infantesa era l'any 39.
Escolti'm, pensi, la gent que ha arribat a palmar-la, no em diries, no gaire diferents de la seva, a les seves, doncs no sé, a les jungles vietnamites o bolivianes, a les fàbriques soviètiques.
Al costat de la set de l'any 73.
Patiño, se recorda?
Sí, sí.
I no té la sensació de que no ha servit absolutament per res?
No, en absolut.
Per què ha servit, va?
Home, vinga, de moment ha servit perquè el capitalisme civilitzés,
perquè
una miqueta allà on no té més remei, vull dir, és a dir, allà on pot enviar bombes intel·ligents no fa falta que es civilitzi, però allà on té davant un moviment obrer organitzat, on té uns sindicats, on té un sector d'opinió organitzat en sentit crític, no té més remei que anar fent concessions que acaben sent una mica contraproducents en el sentit revolucionari de la paraula, perquè acaben creant una societat integrada, però que a mi em sembla molt més positiva que la del segle XIX, on hi havia nanos de 8 anys bufant el vidre, no? I continuaria bufant el vidre si no hi hagués hagut tots aquests morts, perquè ningú dona res a canvi de res, a canvi de... Sense no, si no hi ha una pressió social.
On estava vostè a dos quarts de 10, per exemple, del matí del dia 14 de? A famós 14 de, no cal que digui quin any, perquè ara per cert no sé si se va ser...
Em sembla que estava passejant per la ciutat, i sobretot anava cap al tall britànic, perquè hi havia com un complexe de que si el que passés al tall britànic, així acabaria el dia.
Portava la butxaca plena de petards o no?
No petards, no. Fa temps que no porto petards a la butxaca.
Què faria en Carballo si de sobte se li aparegués mentre es dorm un tipus, un extraterrestre, de 2 metres i li diés «Les lechuzas no són lo que parecen».
Jo pensaria que aquest tio no és el que sembla.
Quan li duraria a Pepe Carballo el crimen de Laura Palmer?
No sé, però em sembla... A mi és una sèrie que m'agrada molt. I suposo que és un crimen que és com un xicle, no? És una sèrie que la pots fer durar, però el procediment que utilitzava aquest senyor, que de sobte apareixia gent nova i que no sabies ben bé... Que és una sèrie interminable que sembla que és la base de la conya de la sèrie, no?
S'acaba de morir Celaya i jo crec que valdria pena fer un petit homenatge a vocació. La poesia no és una arma, és una arma carregada de futur. He dit no, que no és una arma. El subconscient em traeix. Però vostè creu que la novel·la negra és una arma carregada de futur?
No, jo crec que aquesta ambició és una ambició postromàntica, que Celaya encara forma part d'aquesta atmosfera, que des que els que van venir després, la principal crítica que van fer aquesta generació, Celaya, Otero i companyia, era que es van creure que amb les paraules podien canviar la societat i no se n'adonaven que havia una organització dels rols i uns codis lingüístics tan distanciats que era impossible que a través de les paraules pogués això. No? Per tant, nosaltres ja no creiem en això de que la poesia era una arma carregada de futur. I la novel·la negra, també, si ara presentés la novel·la negra com l'alternativa, és una bestiesa. Ara, jo crec que la novel·la negra, si no es pren al peu de la lletra i es converteix en un exercici mimètic de reproducció d'un model, que això a mi no m'interessa gens, ha vivificat el realisme. És a dir, hi havia un moment en què ningú s'atrevia a explicar i a reflectir què passava en una societat real, perquè tots els instruments de realisme estaven escutats, i a través d'un insert de novel·la negra, de novel·la negra, es produeix un enriquiment de la tendència realista altra vegada. I, per exemple, podem tenir una descripció d'aquesta societat a través d'un derivat de la novel·la negra, i que, en canvi, per altre procediment, no el tindríem. I a Itàlia, la millor novel·la política de la postguerra l'ha fet Xaixa, utilitzant en molts casos referents de novel·la negra.
Parlant d'Itàlia, Gianni Battivo, en la noció de transparència, el pensiero d'Evole, m'agradaria que trobés una relació amb aquesta noció que tan de moda està ara, la transparència informativa, per exemple, amb aquesta música que tot seguit ens faran sentir.
Màlaga tiene la fama hoy, Màlaga tiene la fama.
És molt fàcil. Suposo que s'haurà fixat amb la lletra perquè era transcendental.
És que li confesso que no he pogut sentir la lletra. Què deia la lletra?
Ella deia que Màlaga té la huerta malagueña té la fama de l'aguardiente del vino, de les mujeres i dels homes valientes. Això era en síntesi.
Ho has sentit més d'una vegada, segur.
Hombre, és que el disc era meu, Ramon. L'he portat jo personalment dedicat al senyor Vázquez Montalbán, perquè el senyor Vázquez Montalbán trobarà el que jo trobo cada vegada que la sento. Aquesta mena de commoció personal encara més greu que em posa la
fama. A mi això em recorda un intermediari entre el Battimo i el pensiero d'Evole i aquest cant, que és el Hölderlin. Hölderlin ja al segle passat va dir una cosa que serviria pel pensiero d'Evole. Diu, jo ho dic en castellà perquè jo vaig deixar aquests versos en castellà. Diu, los dioses se han marchado, nos queda el pan y el vino.
Exacte, Hölderlin. Sabia que ho entendria de seguida, estava preocupat perquè no l'agafarà.
No, ja s'acaba la preocupació.
Escolti'm, és cert que l'onanisme produeix que s'assequi la mèdula?
Que s'assequi?
La mèdula espinal, no? No era això?
Que s'assequi, no? Ah, s'assequi. Ah, sí, amb això ho deien, sí, però en el meu cas no. Vaig practicar l'onanisme d'una manera terrible, pertinaç, insistent, i tinc una mèdula perfecta.
Sap nedar?
Sí.
Quantes piscines es fa, doncs, un matí? Jo demanaria als nostres oients que s'imaginin el senyor Vázquez fent-se piscines tot el matí, amunt i avall, bim, bam. Quantes piscines es fa, doncs, per exemple, en una hora?
Això pressuposa que faig piscines cada matí.
Jo estic convençut que vostè fa a menys 4 o 5 piscines cada matí a l'estiu. A l'estiu, igual a l'hivern.
Està convençut?
No sé per què, no ho intueixo, però perdoni, potser no ho encerto, però...
Molt bé, doncs deixem un 7 o 8.
Qui era l'Elefante Blanco?
Home, hi ha una sospita que era un general que es deia Santiago, però vull dir, no, ningú ho té massa clar perquè hi havia bastants aspirants, no? Hi havia suficients...
Està segur que aquest era més probable?
Home, jo vaig rebre aquesta informació com tants altres, però vull dir que circulava aquest senyor i que només per culpa d'una situació, diguem, etírica extrema no va poder complir els seus objectius.
Vostè ve de tornada de tot o no?
No, que va, suposo que no. Unes quantes coses sí, però vull dir que no sóc un professional de la tornada.
Què opina de l'actual panorama intel·lectual català? No sé, ara jo crec que estem en un moment magnífic. No sé, hi ha persones de la talla, no sé, d'en Baltasar Porcel, per dir un cas. Si sent d'una forma o altra integrat amb aquesta mena de fusió de la nostra cultura?
Què passa, que ha pres cafè vostè amb el Juan Marcel avui?
No. Va.
No, és que sembla com si vostè vingués de tenir una conversa amb el Ramon Joan Mercè.
No, perdona, vaig per compte pròpia. Però si s'hi han incorporat o no?
Home, diguem-me que estem en una situació una mica d'Evole, no?
Absolutament fofa, diria, però bé, és igual. Si és certa la teoria seva, que és certa, jo crec que sí, de l'autoretrat inevitable, no seria casual que vostè hagués triat fer novel·la negra? Perquè, clar, hagués pogut triar fer novel·la rosa, per exemple. Novel·la verda.
Bé, la novel·la verda jo trobo que és avorridíssima. Vull dir que...
Sempre acaba igual, també.
No és que sempre acaba igual, és que... Jo era molt lector a l'època onanista de l'adolescent, evidentment, de la novel·la verda, i la novel·la dels anys 20 dels Alba de Retana, Pedro Repi i totes aquestes eren divertidíssimes perquè eren molt guarres, molt marranes, no? Però quan després m'arribava una novel·la de l'Apollinaire que publicava en pseudònim o dels romàntics francesos en pseudònim, eren avorridíssimes. Aguantaves 40 pàgines i quan ja estaven totes les posicions possibles explicades, tot el més era continuar vivint una mica de la renda, no?
aquesta guitza d'avorrida no ho ha estat gens, si més no. Manuel Delgado, gràcies per acompanyar-nos. Gràcies a Manuel Vázquez Montalbán per atendre la nostra petició. I bona nit.
Bona nit. Bona nit.